eleccions municipals. Conegui els candidats.
Bona tarda, benvinguts a una nova edició de Conegui els candidats, aquest espai que durant la campanya electoral els oferim per conèixer els caps de llista. En aquest cas, avui és el torn de Luis Tirado, cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Toni.
Aquest és un espai que serveix per conèixer-te com a candidat, també la vostra candidatura i sobretot el programa, perquè fins ara doncs hem sabut poc d'això, perquè ara sí que és el moment de fer-ho i també que pugueu demanar el vot. Així que, en primer lloc, si et sembla, Luis, presenta't. Qui és Luis Tirado?
Doncs mira, jo sóc un veí de Ripollet, tinc 51 anys, sóc de Ripollet de tota la vida i res, estic aquí per intentar canviar Ripollet, per millorar la nostra ciutat. Pare, dos nenes, llicenciat en administració de direcció d'empreses, porto treballant més de 30 anys a l'empresa privada amb tot tipus de funcions. Vaig començar fent de comercial, vaig començar treballant en una fàbrica i els darrers anys porto la direcció general d'una entitat sense ànim de lucre i soc directiu també d'una important cooperativa catalana. O sigui que tinc molta experiència en l'àmbit privat i en l'àmbit públic doncs vaig ser regidor fa ja molts anys de govern amb en Carles Ferrer, que vaig aprendre molt.
Parla'ns precisament de la teva trajectòria política, doncs des de quan estàs posat en política i al PSC?
Sí, jo sempre, des que tinc 18 anys, he tingut els valors socialistes, de la igualtat, de la justícia social, del feminisme, de l'ecologia, del medi ambient, sempre m'ha interessat molt i ja em vaig fer membre de les Joventuts Socialistes en 18 anys i he continuat fins ara. Vaig tenir l'oportunitat de ser regidor de govern amb en Carles Ferrer ja amb 23 anys, de 23 a 28 anys, 24 a 28 anys, després vaig deixar la política perquè m'havia de guanyar la vida, jo no he sigut mai un polític professional, o sigui, després he estat moltíssims anys fora de la política, que no he tingut res a veure en res, perquè inclús he estat viatjant a nivell nacional i vivint inclús fora un any per motius de laborals de la meva feina, i al final el 2015 vaig decidir tornar a primera línia, vaig tornar de nou a ser regidor de govern, no de govern, d'oposició amb el Juan Paralejo, que em va demanar que anés amb la seva candidatura el 2015, ens van quedar a l'oposició i el 2017 vaig decidir encara donar un pas més endavant i vaig ser nomenat primer secretari del PSC de Ripollet al 2017 i després portaveu quan el Juan, la Rosa Martín van deixar de ser regidors, em vaig encarregar jo de ser el portaveu del grup municipal socialista i des d'aleshores doncs estic en primera línia sense guanyar-me la vida, perquè jo tinc la meva feina fora de la política, no sóc un polític professional i aquí estem per intentar fer feina per Ripollet, canviar Ripollet, que li fa molta falta, i una mica aquesta és la meva trajectòria política.
Quina és la visió que teniu des del PSC dels ajuntaments, el seu paper en relació a la ciutadania?
Sí, jo crec que els ajuntaments han tingut tres etapes, no? Els ajuntaments històricament, quan van començar l'any 79, tenien una primera etapa que va ser una etapa de fer municipis, bàsicament, perquè no hi havia serveis, no hi havia carrers, no hi havia clavegueram, va ser el més bàsic. Aquesta etapa li va tocar liderar la Ripollet, un govern com el del Carles Ferrer, amb el PSUC, conjuntament amb el PSC. Aquesta etapa es va transformar la nostra ciutat, va créixer, i després van tenir una segona etapa de governs que li va tocar liderar Juan Paralejo, que va ser establir tot el que és una xarxa social, perquè ningú quedés enrere, tot el servei social, conjuntament amb la Maria Lladó, que va a la nostra candidatura, teixir uns bons serveis socials perquè tothom tingués una cobertura social i una xarxa on pugui caure, que ningú quedés enrere, i aquesta feina la van fer els governs socialistes. I jo crec que ara estem en un altre moment, que és un moment d'oportunitats i de progrés. Tenim moltíssims recursos que ens poden arribar d'Europa i del govern nacional, i és un moment per aprofitar-ho. És un moment d'oportunitats pels ajuntaments, i jo crec que Ripollet té moltes oportunitats de futur molt importants i no les podem desaprofitar, i nosaltres creiem que som la garantia de poder aprofitar totes aquestes oportunitats de futur que poden tenir les ciutats com Ripollet, i estic convençut de que les aprofitarem.
I com creus que funciona ara l'Ajuntament de Ripollet?
Doncs el que pensem és el que sempre hem dit, que falta molta capacitat de gestió. Hi ha moltíssima improvisació. Aquí sembla que van fent les coses tal com la gent es van queixant per les xarxes socials. Ja es veu. Això està malament. Doncs el dia següent ho intenten corregir. Però falta una previsió i una planificació de com fer les coses, de cap a on volem anar com a ciutat. O sigui, jo crec que el govern decidit els hi va agafar per sorpresa, probablement, que guanyarien les eleccions, i la seva capacitat de gestió ha estat molt dolenta. Jo crec que Ripollet ha de deixar de perdre oportunitats. Portem molts anys perdent grans oportunitats, veient com ciutats veïnes sí que van avançant, i Ripollet no avança a la mateixa velocitat ni celeritat que podria avançar amb un govern com el nostre, com el govern socialista que jo vull dirigir i vull liderar.
I a vosaltres us va agafar per sorpresa perdre les eleccions?
Doncs mira, jo crec que va ser un moment, el 2015, ho hem valorat molt, de canvi, Hi va haver un moment de canvi que van canviar molts ajuntaments, va canviar Barberà, va canviar Cerdanyola, va canviar Ripollet, va canviar Montcada. En aquesta zona va ser el canvi, va ser el 15M, va ser quan va sortir Podemos, i decidim, bueno, la CUP es va juntar amb Podemos i aquí van fer una coalició forta, va ser aquest moment de canvi i també probablement un moment de desgast de molts anys del govern socialista del Juan Paralejo, i aleshores es van juntar aquests dos factors i va ser el moment de canvi. Jo crec que ara és un altre moment de canvi, que ara torna un altre cop canvi i ara toca que els socialistes tornem a portar les regnes del govern de la ciutat de Ripollet.
I aquests darrers 8 anys com han estat per Ripollet?
Doncs és el que et deia abans, no? Jo crec que no hem avançat tot el que podíem haver avançat. O sigui, hem perdut oportunitats. I al final, si tu et mires la ciutat, està pitjor que fa 8 anys. O sigui, quins grans equipaments s'han fet en aquests 8 anys? Et diré que cap. Només ha fet un, que encara no està ni acabat, que s'està acabant ara, que és l'arxiu municipal, que es va fer una petita inauguració amb unes obres que encara estaven en obres, que és l'arxiu municipal. Però l'arxiu municipal, al final, el visiten 20 persones al llarg de l'any. No és un equipament que sigui de referència perquè el visita molta gent. A partir d'aquí no s'ha fet absolutament res. No s'ha fet la Ronda Nord, que la tenien prevista i s'hauria d'haver fet dintre del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, que tots els partits van votar a favor. Allò no s'ha fet, i l'únic que hem aconseguit és que marxin empreses importants. Ha marxat la Castelló, ha marxat la Sintermetal, i al final la ciutat no avança com hauria d'avançar. Està tot paralitzat, està més bruta, està mal mantinguda, i això és un clam, això ho veu tothom, és que no fa falta que ho digui jo, això només fa falta sortir al carrer per donar-se en compte de que la ciutat està molt bruta i no està ben mantinguda.
En aquestes eleccions també acudeixen altres factors externs que vosaltres heu volgut també doncs anticipar. En aquest cas parlem del pacte antifeixista que heu signat a proposta d'Esquerra Republicana, també hi és Junts per Ripollet, Decidim i vosaltres. Per què?
Bueno, doncs perquè al final nosaltres som totalment antifeixistes, no? I ens ho van proposar la sessió local d'Esquerra Republicana i com no podíem dir que no. O sigui, al final està clar que nosaltres no volem res amb partits feixistes i no podíem dir que no. Està claríssim, els hem de posar un dit de contenció. Els grups que són progressistes com nosaltres, òbviament, no volem saber res de grups feixistes que tenen un discurs d'odi envers les persones. Això no és tolerable. Amb el segle XXI, a l'any 2023, no podem tolerar discursos d'odi envers de les persones, siguin d'on siguin de la raça que siguin. És que això, on van? És que no té cap sentit. I aleshores, nosaltres, òbviament, sempre estarem enfront d'aquest tipus de discursos, perquè no són nostres i òbviament, estem absolutament en contra.
Hi ha un altre factor que també doncs, envolta Ripollet, que és tot el procés, l'independentisme. Com creus que ha afectat a Ripollet?
Bueno, jo crec que això va tenir el seu cim, no? Com si diguéssim, quan va ser el referèndum de l'1 d'octubre. A partir d'aquí, doncs, bueno, la cosa s'ha anat refredant. Jo crec que el govern de Pedro Sánchez ha ajudat molt a nivell nacional a refredar la situació a Catalunya, i ara, bueno, l'entesa i la concòrdia en la que es pot parlar amb tothom no té res a veure amb quan governava el govern de PP, que cada dia que passava feien més independentistes. La confrontació el que et porta és que al final vas fent cada dia fan més independentistes. Jo crec que amb un govern del talant positiu, dialogant i d'intentar arribar a acords que està tenint el govern d'Espanya, doncs fa que aquest suflé que jo dic que sempre hi havia amb el tema independentista, doncs vagi baixant. Escolta, que jo ho respecto, que al final és un tema de sentiments, que qui vulgui ser independentista ho és i ja està, i no passa res, però ens hem d'entendre. Al final vivim en una societat, vivim tots plegats i hem de viure com viure. I jo personalment tinc moltíssims amics i amigues que són independentistes, que tenim una magnífica relació, i això no impedeix que puguem fer coses plegats, perquè al final és la vida, i jo ho respecto, igual que ells ens respeten que jo no sigui independentista. No entenc més enllà aquesta confrontació. Per tant, bueno, jo crec que és un tema que s'ha anat passant, que ja veurem, que encara no està acabat, òbviament, però que de moment està molt tranquil.
A través d'aquests micròfons has presumit de la bona relació, per exemple, amb el cap de llista d'Esquerra Republicana.
Sí, amb el Roger Balló ens veiem cada dia. Portem les nenes a la mateixa escola, són amigues, la seva filla i la meva filla petita, són companyes de classe i és una bona persona. O sigui, no tinc res a dir en contra seu a nivell personal. A nivell polític, doncs, tenim ideologies diferents. Ell té la seva ideologia, és independentista i el respecto perfectament, com he dit abans, i ell en respecta a mi, ell sap que jo no ho soc i no tenim cap mena de problema. Per tant, és el que et dic, és un exemple ben clar de de les relacions de les persones.
Parlem de vosaltres, anem a entrar ja de ple amb el PSC, però del que diuen de vosaltres, per començar, Decidim ha dit que no ha tingut oposició. Què diries?
Bueno, que alguna cosa han de dir, no? Perquè, clar, si diuen que han tingut oposició, doncs ja quedaria malament. Al final, també, ells no han sabut escoltar. Nosaltres els hem fet propostes, de fet, hem pactat inclús ordenances amb ells i després no les han complert. Ho vull recordar, nosaltres vam pactar una ordenança sobre l'IBI, amb una moció que es va presentar, que la vam negociar inclús amb ells, no és que la presentessin nosaltres, la van negociar perquè estiguessin d'acord i després no han complert. Nosaltres els estem fent al·legacions a impostos que posen, els estem fent propostes, per exemple, vam fer una proposta important d'urbanisme per canviar el pisos de protecció oficial que anaven tocant els pinetons per posar-los simètricament al costat dels altres, que també ens la van acceptar. Bueno, al final hem anat fent la nostra oposició. Òbviament, la nostra oposició és una funció fiscalitzadora. És veritat que no hi ha hagut més oposició pràcticament que el PSC, vale? I jo entenc que diguin que no hi ha hagut oposició amb altres grups, perquè és veritat que els altres grups han treballat poquet, vale? Però el PSC ha treballat molt. De fet, portem 4 anys, aquests 4 anys, visitant comerços, visitant entitats, visitant a tothom. I això és fer oposició. L'oposició no només és fer-la al ple, sinó que és fer-la al carrer. I nosaltres l'hem practicat molt al carrer i la continuem practicant ara mateix.
Veu un moment d'especial tensió quan veu criticar les assignacions del govern, en què va quedar allò? Recorda'ns primer què va passar i en què va quedar.
Sí, per nosaltres va ser un fet greu, perquè el primer es fa el ple de Constitució, d'acord, on s'escolleix l'alcalde, però després ràpidament es fa un primer ple, que és el ple d'organització, com si diguessin, del municipi, on es fan les assignacions econòmiques, cadascú les responsables que tindrà. El dia següent d'aprovar les assignacions econòmiques, el senyor Suna va fer un decret d'alcaldia on les modificava, i les modificava de la següent manera. El senyor Oriol Mor i la senyora Castillejos, que saben el 100%, els va ficar al 95%. Per què els va ficar el 95%? Perquè poguessin continuar treballant a les seves feines. Clar, o sigui, van estar cobrant de l'Ajuntament de Ripollet pràcticament el 100% i, a més, mantenir el sou de les seves feines. Home, això no sembla que sigui molt ètic. Aleshores, nosaltres, quan ens van adonar d'això, li van demanar un informe a la secretaria municipal, a la senyora Elena Muñoz, va fer un informe i dient que això no es podia fer. Aleshores, ràpidament van haver de fer un ple extraordinari, vale? O no sé, me'n recordo si era extraordinari o ordinari, però ràpidament un ple, i el següent ple van haver de modificar aquestes retribucions, perquè els va recomanar que fos el 75% com a molt el que podien tenir si volien continuar exercint la seva activitat privada, que és lícit, que algú pot estar al 50-75%, però no al 95%. Aleshores, quan això ho vam fer públic, doncs clar, inclús la gent de la pròpia assemblea de Decidim, sabem que es van posar les mans al cap, perquè no tenien coneixement, és que ho van fer per la porta del darrere, perquè això no ho van publicar ni ho van publicitar. Aleshores, quina transparència té aquest govern? Que mai ens hem queixat de les quantitats que cobren, mai. No, nosaltres no hem entrat en això, hem entrat en com ho van fer i en per què van baixar-se del 100 al 95%, per poder continuar treballant. O sigui, han estat treballant de dos llocs quan aquí estaven al 100%, que això no és legal. ¿Vale? De fet, és legal perquè estaven al 95, es van baixar un 5%, imagina't. Doncs això és el que van fer públic, no? Jo crec que és molt greu que algú que vol ser molt transparent i que va sempre amb la bandera per davant, la bandera blanca, no? Que després es veu la realitat del que són, no? I aquí van quedar molt retratats i jo crec que això els hi va fer molt de mal. Això és feina d'oposició. Sí? Vaig a la pregunta d'abans. No fas oposició. Doncs aquesta és una tasca d'oposició, de rascar, de veure i de veure què està passant això i posar-ho i dir, escolti, públicament, vostès això que estan fent aquí, i que la secretària els hi va corregir. Els hi va haver de corregir perquè ho van rectificar ràpidament, vale? Perquè ho estaven fent malament. I això ho va fent el PSC amb la seva tasca d'oposició de control i fiscalització de l'acció del govern. I ho van posar sobre la taula. Jo crec que això no els hi va agradar, però és la nostra feina. Ells van criticar molt quan feien oposició. Van fer una oposició que no, molt més agressiva, i jo no estava en política, però a mi m'ho expliquen. No vull recordar el que van fer a l'Ecopar, amb molts companys i companyes, que després he pogut anar mirant hemeroteca i anar mirant tot, i és que han estat en contra de tot. Van estar en contra del Pla del Martinet, on està ara l'escola Martinet, van estar en contra de la biblioteca municipal, van estar en contra del centre cultural, és que han estat en contra de tot el que era progrés de Ripollet, ells sempre han estat en contra, sempre han posat el pas a les rodes, mai han ajudat. Doncs quina oposició volen? Si ells han tingut una oposició que l'únic que feien era posar pas a les rodes i mai van deixar governar tranquil·lament al PSC. Mai, perquè a tot deien que no, a tot sempre han dit que no, històricament, només que cal mirar la hemeroteca.
Parlem d'una altra polèmica, segurament més petita, però molt recent. És Ripollet Limpio i Digno, que una candidatura que finalment sí que doncs, es presentarà a les eleccions municipals, però que es va aturar durant un moment perquè es va doncs, trobar unes documentacions que no estaven correctes i heu rebut directament als socialistes com a causants d'això. Com valores el que ha passat?
Bueno, trist, perquè al final jo crec que tothom sabia que nosaltres no havíem fet res, però escolta, és que el que va fer el senyor Gavarra, que ja ho ha manifestat públicament, tampoc és il·legal. O sigui, ell va fer una cosa que estava ben feta. Ell va demanar que d'ofici ho revisessin, perquè ell tenia coneixement, tots els grups polítics, de que no estava tota la documentació bé, i va demanar que ho revisessin d'ofici. Ho van revisar d'ofici, els hi van aturar, els hi van donar un temps per esmenar-ho, i endavant. Si jo vaig fer una roda de premsa en aquest sentit, a mi el que no em va saber greu és que mentissin i diguessin que el PSC i jo personalment havien sigut els instigadors i els que havien muntat tot això i els que van fer aquest recurs perquè no es poguessin presentar, i era absolutament fals. Espero que es retratin quan tingui tota la informació a aquesta plataforma, que es retratin públicament, perquè nosaltres no hem tingut res a veure, i ja és públic que no hem tingut res a veure, perquè ja el senyor Gavarra públicament ha dit que va ser ell. Sí, per tant, no entenem aquest interès que tenen en atacar el PSC, quan nosaltres no tenim res en contra d'aquesta plataforma, que es presentin, tu, i al final treuran el que treguin i ja està, i la gent decidirà.
Però per què creus que ha passat?
Bueno, ho desconec, francament. Això els hauries de preguntar a elles, a la plataforma. Nosaltres ens vam quedar molt sorpresos, perquè nosaltres sí que sabíem que no havíem fet res. Per tant, són aquestes persones de la plataforma, no sé els interessos que tenien en ficar merda, clarament, amb el PSC. Ho desconec absolutament. Potser ens veien com un rival molt fort o ens volen treure votants a nosaltres, no ho sé, la seva estratègia quina és, però això és una cosa d'elles. Nosaltres el que vam fer va ser, escolteu, això és mentida, ho vam fer públic, i a partir d'aquell moment sembla que la cosa s'ha calmat bastant, que estan bastant més tranquil·letes, no? Doncs crec que vam fer el que tocava. Al final és un tema que ja no li vull donar més voltes, espero que es retratin, i si no ja veurem més endavant com evoluciona. Però bueno, la nostra idea és aquesta, estem esperant que es retratin, i si no, això ho tenen els serveis jurídics del PSC, perquè van fer públicament unes manifestacions que són, elles ja saben que no són correctes i que són mentida, i les van fer de forma maliciosa i intencionada. Per tant, això té el seu recorregut. Nosaltres ara estem tranquils, estem en campanya, en proposar coses, en proposar el nostre programa, que avui el porto aquí, amb moltíssimes idees, que és el que volem parlar de Ripollet i no d'aquesta plataforma que s'ha presentat a darrera hora.
Hi ha guerra bruta a les xarxes?
Sí. La veritat és que m'ho estic trobant, o sigui, ho veiem, hi ha molts perfils falsos, de gent que es queixa, però bueno, li hem de fer el cas que li toca. O sigui, al final, tothom ja sap com és cadascú, com són les persones. Aquí és un poble, això no és Barcelona, som una ciutat, al final, un poble gran de 40.000 habitants, ens coneixem tots i tothom sap el tarannà que té tothom. A mi em coneix la gent, sap que som una persona tranquil·la, una persona que es pot parlar, que es pot dialogar, i que no vaig per darrere, ni mano a ningú que vagi per darrere en xarxes socials. El que faci guerres brutes a xarxes socials, ja haurà. Ells són el seu problema. Al final, nosaltres el que hem d'anar per endavant, per això vaig fer aquella roda de premsa, per dir, escolteu, això s'ha d'aturar, perquè estem rebent atacs que no toquen, i sempre hem anat per la veritat, en la veritat per davant. Per tant, amb total tranquil·litat, perquè nosaltres sí que no estem fent cap guerra bruta. Nosaltres estem fent la nostra proposta, la nostra feina, reunir-nos amb entitats, amb tothom, de forma molt honesta, molt transparent, i és el que hem de fer, com un grup polític seriós que som, no anar per darrere amb perfils falsos, que és el que s'està fent. Però bueno, al final això ho fan quatre persones, tampoc li vull donar més importància, perquè són quatre, la gran majoria de les persones i veïns i veïnes de Ripollet no fan això. Per tant, tranquil·litat, i fem una bona campanya propositiva, explicar les propostes amb un bon equip, jo crec que amb un molt bon també candidat, i el PSC està molt fort, i anem a guanyar. La nostra idea és que volem guanyar aquestes eleccions i tenim una possibilitat, tenim possibilitats de guanyar les eleccions de forma clara i rotunda, que és el que volem. Guanyar les eleccions de forma clara i rotunda per fer un canvi a Ripollet, que és el que necessita Ripollet.
Doncs anem a parlar del programa. Les vostres principals propostes, veig aquí que portes molta documentació. Com l'heu estructurat, aquest programa? I després entrem una mica més al detall.
Sí, mira, nosaltres hem fet un programa que ja anuncio avui, que que es penjarà a la nostra web, a psc-ripollet.cat. Això estarà penjat avui. És un programa important. Portem molts anys parlant amb els nostres veïns i veïnes. És un programa que està, té una carta de presentació. Després tenim els punts principals, 47 punts principals, perquè la gent vagi a veure els punts principals. I després parlem barri a barri. O sigui, cada barri té les seves propostes. Tots els barris de Ripollet tenen les seves propostes i després parlem de temes sectorials. Doncs parlem d'ocupació, parlem de medi ambient, parlem del mercat i el comerç, parlem d'esports, de cultura, de totes les àrees importants, de bon govern, de transparència, i què volem fer. I aquí està, no? Aquí està totes les propostes. Hi ha pràcticament 200 propostes, totes classificades segons l'àmbit, i no és un programa que ens haguem inventat nosaltres, això surt d'un treball d'aquests 4 anys de parlar amb les entitats, amb els veïns i veïnes, totes les reunions que hem fet amb comerços, amb empreses, amb tothom. O sigui, és una feina de molt de temps i al final això és el fruit d'aquesta feina de 4 anys. Un programa electoral que és un programa guanyador, un programa de canvi i un programa ambiciós que nosaltres volem portar a terme amb moltes idees importants. I després, a part, hem fet una revista, que aquesta revista s'enviarà a tots els domicilis, amb les principals propostes, amb la fotografia de la candidatura i les principals propostes. Doncs la primera, per exemple, que diem és: tornarem a posar els contenidors de recollida selectiva d'escombraries. Aquesta és la nostra primera proposta.
Anem a pams.
I una sèrie de propostes...
Ara jo et vaig guiant. Tornareu a posar contenidors. Això vol dir no que retirareu el porta-a-porta actual, sinó que posareu contenidors en alguns punts?
Jo t'explico. Mira, el que volem fer... El porta-a-porta, ja ho hem dit, hem fet un vídeo explicatiu, no es pot treure a Ripollet. ¿Vale? Tenim una hipoteca, ens han hipotecat, Toni, per 8 anys. ¿Vale? És com quan algú es compra una casa o es compra un pis i fas un préstec. ¿Vale? Aquí tenim una hipoteca de 8 anys. Ja queda una mica menys, però encara en queden 7 anys. ¿Vale? Decidim Ripollet tenir hipotecat. Tenim 8 anys que no podem trencar un contracte perquè trencar aquest contracte ens costaria 7 milions d'euros. ¿Vale? 7 milions d'euros, clar. Això no ho podem pagar, els veïns i veïnes de Ripollet. Si ho paguéssim, bueno, és que al final seria molt greu que per una hipoteca que ens fa un govern com el decidim haguem de pagar entre tots i totes 7 milions d'euros. Això no es pot fer. Per tant, però el que sí que es pot fer és modificar el contracte. El contracte es pot modificar. La nostra idea quina és? La nostra idea és, molt senzilla, és tornarem a posar els contenidors de residus per la recollida domèstica. Sí? El porta-a-porta continuarà als comerços i a l'hostaleria i al mercat municipal. És tan senzill com això, i això s'ha de parlar. I les zones de Gasó o Vargas i les zones de vivendes unifamiliars, si han d'anar en porta-a-porta perquè volen i poden anar en porta-a-porta, continuaran en porta-a-porta. Per tant, el contracte no el trencarem, el que farem serà modificar-lo. I això és la nostra proposta. I al centre del municipi estem estudiant que totes aquestes bateries que tenim ara mòbils, probablement al centre les posarem al centre de la ciutat perquè al centre de la ciutat durant el dia no es vegi basura. O sigui, el que no veiem és que es vegin les escombraries al centre de la ciutat. Per tant, aquestes bateries segurament les posarem en un horari ho hem d'estudiar des de les 9 del vespre o les 8 del vespre fins a tota la nit perquè la gent pugui deixar les escombraries durant la nit, però al dia ens les portarem perquè el centre estigui net. Tot el centre Ripollet no es vegin escombraries i el mantindrem molt net. ¿Vale? I la resta, doncs, que tingui tothom els seus contenidors, perquè ara mateix ja es veu, és un sistema molt brut, que està la ciutat molt bruta i no el volem mantenir i la gent ens està demanant que ho solucionem. De fet, la gent el que ens demana és que els traiem les basures. Clar, jo els dic, les basures no les podem treure. El que sí podem és modificar el contracte del porta a porta i aquesta és la nostra proposta que t'acabo de dir, amb aquests 3 passos.
La gent es preguntarà amb quin criteri es posaran contenidors en uns punts i en uns altres no. Seria el criteri principal?
El criteri no, és que hem dit que posarem els contenidors on estaven. O sigui, tota la gent que visqui en vivendes tindrà contenidors. Mirarem la planificació de contenidors que hi ha abans i, òbviament, si s'han de posar els mateixos, es posaran i si podem posar alguns menys, posarem alguns menys. ¿Vale? Però intentarem que tothom tingui la possibilitat que visqui en domiciliari, igual que ara mateix la té la gent de Can Mas o la té la gent de Maragall o de Tiana Pont Vell, que tinguin les mateixes opcions. Aquí ara mateix hi ha veïns de veïnes i veïns de segona. O sigui, hi ha veïns que estem pagant els mateixos impostos que poden tirar a les escombraries quan vulguin, a l'hora que vulguin, i altres, com tu i com jo, que vivim al barri de Penitons, que hem de llançar-les el dimarts i divendres.
Però si hi ha contenidors, llavors per què tenim el porta-a-porta?
Bueno, això és una pregunta que li haurem de fer a Decidim. Per què? Doncs perquè ells consideren que d'aquesta manera es pot reciclar més, però al final, tu creus que la gent que llançava el cartró al blau, si ara és pitjor? abans amb el contenidor tu tenies un lloc físic, el podies anar qual vulguis, i allà tothom llançava cartró, ningú llançava un altre material. Igual que han deixat el vidre, es podria deixar el cartró, el vidre i el plàstic. Això es podria deixar igual. El problema de la recollida selectiva no eren aquests tres, que a més són els més problemàtics, perquè són els més voluminosos. I el, que, el problema era amb l'orgànica i els impropis. Aquí estava el problema. I això també és fàcil de solucionar. Si posem tots els contenidors que són els més voluminosos, l'altra part també volem posar els contenidors, perquè allà tenim els contenidors d'orgànica. Només ens faltaria els gris. I a la gent se l'ha de formar. Se l'ha de formar. Un altre tema, un altre de les palanques importants és que la gent sàpigui separar sobretot aquests dos, que eren els que no separaven. Molta gent no separava els impropis de l'orgànica.
Mm-hmm. Intentarem, Luis, perquè sí. No centrar-nos només en això, bé. Més coses, inversions, per exemple, he llegit, ja ho he comentat diverses vegades, un tercer pavelló.
Sí, nosaltres farem un pavelló de grans dimensions, de fet és la segona proposta que anirà en aquesta revista. Un nou pavelló i també que comprarem i rehabilitarem una fàbrica per temes culturals. La cultura ha de ser molt important i l'esport també. No em vull deixar la cultura. Per mi la cultura a Ripollet és un tema fonamental. I en aquest sentit analitzarem el mercat de propietaris de fàbriques antigues per intentar comprar alguna fàbrica a Ripollet, rehabilitar-la i poder fer allà activitats de tot tipus, de dansa, de creació
aquesta
artística.
Aquesta és la iniciativa de Traça?
Sí, és la iniciativa de Traça que la farem nostra. Com a uh-huh. municipi, serà un equipament municipal, ja veurem la forma de gestió, però és un equipament que nosaltres...
Però amb Traça, per dir-ho així...
Amb Traça o no, serà un equipament municipal. Uh-huh. Traça pot ser o pot ser d'una altra manera. La iniciativa ens sembla una bona idea i l'hem fet nostra en programa electoral, és el que et dic, nosaltres tenim la ment oberta, open mind, uh-huh. no? Com ens diria els anglesos, i el que volem és, hem agafat les idees bones que hem considerat. I el pavelló que em preguntaves, sí, el farem. I el farem no en el Volfe Decidim, que al final és un forat. ¿Vale? I...
Podem desvetllar ja sí, a on, sí, sí, perquè sí. No, no ens ho havies volgut dir fins ara.
No, ho direm ara. Vale, el pavelló el farem justament als terrenys que hi ha davant de la llar d'infants, de la Barema i davant de Pinetons. Allà hi ha una part que anirà a la residència i una altra part ficarem el pavelló. Allà. Vale? Allà hi ha terrenys de sobres per ficar el pavelló.
És a una peu zona... del parc dels Pinetons.
A peu dels parcs dels Pinetons, és un enlloc de fàcil accés, un lloc on hi ha tot el pàrquing del recinte de ferial, amb un pàrquing enorme, fàcil accés amb el vehicle, o sigui que la gent pugui anar allà i quan vinguin els clubs de fora tinguin fàcil accés, fàcil aparcament, que tothom pugui anar fins allà o caminant amb un entorn agradable, i farem un pavelló de grans dimensions, de tres pistes, a més no només un pavelló, sinó també amb un gimnàs afegit per fer altres modalitats esportives que em preocupa molt l'esport femení. Com sempre he dit, l'esport femení, les nenes fins als 14-15 anys fan esport a Ripollet, però després ja no tenen continuïtat esportiva. I si fem altres tipus d'esports, com el vòlei, que per exemple fan a Cerdanyola i a Ripollet no n'hi és, doncs volem potenciar altres esports perquè la gent tingui opcions de fer esport, i sobretot l'esport femení.
Anem a intentar enumerar així més ràpidament possible algunes idees, perquè 47, necessitem 47 hores, i no les tenim. Doncs seguim, Luis.
Sí, molt, molt ràpid. Mira, hi ha un tema que és el centre, que jo crec que ha fet ara també bastant, que és que remodelarem tot el que és el pàrquing del Molí i tot l'entorn de la plaça del Molí. És horrible com ho tenim allà, és tot un solar de cement i allò s'ha de posar bonic. El centre de Ripollet ha de ser de referència. El pàrquing està molt malament, també el reformarem i tot allò ho reformarem. El Mercadona ja sabem que en marxa fora, oi? Doncs el que volem fer a la zona del Mercadona actual, sí, seran unes noves oficines d'atenció a la ciutadania. Allò és molt gran. Veurem, vale? Això amb els tècnics ho haurem d'estudiar en detall, però el que volem és fer primer que un procés participatiu, vale? Però que la gent intentar que aquesta sigui una de les propostes, no? Que allà pugui anar a la UAC, que ara mateix està allà baix, que pugui anar a l'oficina de Sorea de l'aigua per contractar l'aigua, l'oficina d'impostos de la Diputació de Barcelona i l'oficina d'empreses, que tot estigui centralitzat. Per què? Doncs perquè el que volem és donar-li vida a l'espai, perquè si no li donem vida a aquest espai, el mercat se'ns morirà, i el mercat és molt important. També volem reivindicar, òbviament, això no és cosa nostra, però reivindicarem la construcció de l'Hospital Ernest Lluch, farem la Ronda Nord, tota el que és l'entrada del municipi des dels Mossos d'Esquadra, la rotonda d'entrada a Ripollet la dignificarem, la que ve de Marrampinyo, que és un desastre com està, d'acord? I volem treballar la mobilitat, i per això també aniré a Madrid a reunir-me amb la Raquel Sánchez, la nostra ministra, per aconseguir l'estació R8 a Ripollet, Can Salvatella, perquè tothom després pugui anar a la universitat, pugui anar a Mollet, puguin tenir connexions a Montcada, a Barberà, per agafar la Renfe que va a Barcelona i tenir millor mobilitat a la nostra ciutat. Aquests són aspectes importants de mobilitat, i també, òbviament, el tema dels autobusos, no? Els hem de millorar. Bé, tenim moltes idees, sí? I sobretot també un tema que hem agafat un compromís, nosaltres farem auditories, d'acord? Quan comencem a governar farem, ho he dit públicament, farem una auditoria de comptes, farem una auditoria de contratació pública i una auditoria de contratació del personal. No per res, sinó perquè volem veure que tot està bé, que tot és correcte i que durant aquests anys les coses s'han fet bé. Vale? Perquè ens arriben moltes informacions, estem molt tranquils, vale? Esperem que tot surti bé, però nosaltres ho revisarem tot. I després farem una administració molt transparent, un govern potent, d'acord? Transparent, parets de vidre, com sempre hem dit.
Lluís, informacions de quin tipus arriben?
Bueno, de tot tipus, de contratació, de que han contratat el fill d'un, el fill de l'altre, i nosaltres estem tranquils perquè entenem que això són criteris tècnics, de veritat, Toni, i que les coses s'han fet bé. Però com que ens arriba de tot, el que volem fer és revisar.
Parles de contractacions administratives o contractacions de personal?
De personal, uh-huh. Vale? Però, i bueno, i administratives s'han fet molts contractes petits, que, per exemple, amb l'aigua. Vale? Amb l'aigua, i ho vam fer públicament, amb l'aigua s'han contractat a la mateixa empresa, que tens un límit de contratació, doncs s'han fet dos contractes a la mateixa empresa per parlar del mateix. Sempre es diu, no, han sigut per coses diferents, però al final era per parlar de l'aigua. L'empresa de Leonard Carcolé, Capiol, vale? Se'ls van contractar i van fer dos estudis. Bueno, això s'ha de revisar, perquè si tu has de treure una licitació, o treus una licitació o no pots fer fraccionaments de contractes. Vale? Això ho volem revisar. I és la nostra obligació, com a oposició, si entrem al govern, revisar que les coses s'han fet de forma correcta.
Una altra pregunta que no hem esmentat, però que vosaltres heu tingut molt present, és el tema de la municipalització de l'aigua. Alguna cosa a dir?
Sí, sempre ho hem dit. Nosaltres no municipalitzarem l'aigua. Ja estem veient el que està passant a la municipalització de l'aigua a Sant Quirze del Vallès. Sant Quirze l'acaba de municipalitzar. Només s'ha d'entrar a internet i veure els talls de subministre que està patint Sant Quirze. Això és un atras. S'ha de treballar amb economies d'escala. Quan tu tens un cert volum, aleshores pots intentar municipalitzar serveis. L'Ajuntament de Barcelona ho pot fer. De fet, té una mixa que bàsicament és l'Ajuntament de Barcelona i alguns municipis més, sí, però és l'Ajuntament de Barcelona. Ripollet no té el volum suficient. Vale? I a Ripollet, quan s'han fet els estudis, s'han donat a dit. No s'ha fet en una licitació, com jo sempre com hem demanat, haver tret una licitació i que es presenti una empresa i que faci l'estudi d'una empresa amb una licitació, un estudi transparent. No una empresa que tu contrates a dit, en aquest cas van contratar dues empreses. Primer una enginyeria i després l'empresa de Capiol. Clar, i la primera deien, sí, és un molt bon estudi, i nosaltres van dir, no me'l crec. I després va venir Capiol i va dir, no, aquell estudi està malament. Mm-hmm. Sí, de filar, crec que no.
Lluís, ja si hem d'acabar, però sí vull fer-te una pregunta que faig a tots. Si entres a l'Ajuntament i arribes a alcalde, què és el primer que faràs?
El primer que farem serà reunir-nos amb Urbaser. La primera reunió externa, perquè primer, òbviament, has d'organitzar el teu equip, les regidories, i això és el primer que hem de fer tots, vale? però la primera reunió que vull fer amb una empresa i el primer que vull arreglar és el tema del porta a porta. O sigui, la primera trobada que vull fer és amb els directius d'Urbaser, seure amb ells de forma honesta i dir, escolteu, ens heu d'ajudar a solucionar aquest problema que ens han deixat decidir en Ripollet. Aquesta hipoteca que ens han deixat, nosaltres no podem trencar el contracte, però necessito que ens ajudeu perquè hem de tenir bona entesa i segur que l'empresa vol tenir bona entesa i una bona relació amb l'Ajuntament de Ripollet perquè s'han de fer nous concursos en un futur i segur que Urbaser voldrà tenir una bona relació amb l'alcalde, a l'alcalde de Ripollet. Escolta'm, i si no la vol tenir, allà ells, perquè tenim un contracte, eh? Hi ha un contracte assignat, hi ha unes sancions si no es compleix i seran inflexibles. Si Urbaser no sabe a negociar amb el PSC, amb el nou govern de Ripollet, nosaltres serem inflexibles amb Urbaser i aplicarem totes les sancions que calgui al contracte que tenim, que estan definides i estan des de faltes lleus, faltes molt greus. Sí? I això és una tasca que ha de fer l'Ajuntament, que és fiscalitzar a les empreses proveïdores, que ara mateix no es fa. I per això està tot com està. Perquè nosaltres fem contractes, fem licitacions, però després cadascú fa el que vol. Perquè no hi ha una persona ni persones a l'Ajuntament que estiguin auditant i fiscalitzant a les empreses que els hi contratem els serveis. Això què és? Això s'ha de fiscalitzar i hem de posar persones que controlin i auditin aquestes empreses perquè les empreses facin les coses bé. Per tant, estic absolutament convençut, Toni, que Urbaser farà les coses ben fetes i que Urbaser s'avindrà a negociar amb el govern socialista que espero guanyi les properes eleccions.
En quant de temps creus que això seria possible?
Bueno,
comenceu a partir de maig, després de les eleccions.
Bueno, les eleccions, primer hi ha el dia 17 de juny, que s'ha de fer, al maig pots guanyar les eleccions, però no ets alcalde fins al 17. Després tens que formar l'equip de govern, estem parlant del mes de juliol, finals de juny, juliol, hauríem de tenir una trobada ja amb Urbaser, la primera trobada amb Urbaser, que vinguin. a parlar nosaltres i a partir d'aquí començar a treballar a veure com podem arreglar això. No, això no serà immediat, no ho podrem arreglar en un mes, ¿vale? Perquè haurem de veure si tenim els contenidors, si no tenim contenidors, tot això s'ha de planificar, s'ha de veure on posem tots els contenidors que volem posar i com ho fem, sí? Però ho farem.
I això ho hauria de pagar tot Urbaser? Posar els contenidors?
No, això és el que s'ha de negociar. A veure els contenidors que tenien on estaven, que han fet amb ells, si els han llançat o si se'ls han emportat a Mollet, per exemple, ¿vale? I veure si els poden recuperar. I si no, veure si això s'ha de fer una inversió i quina inversió s'ha de fer per tornar a comprar els contenidors. Que és que aquí està la hipoteca que ens han deixat el govern de decidir. Clar, és que les coses no són tan fàcils. Quan tu fas una decisió d'aquest tipus, després té les seves conseqüències. I tot això és el que hem d'analitzar amb Urbaser, a veure com ho podem fer i com ho podem arreglar. El nostre compromís és que ho arreglarem. El temps, el que necessitem, el més ràpid possible.
Lluís, tens bones expectatives electorals?
Molt bones.
Uh-huh. Com quan?
Doncs que guanyarem les eleccions, de forma clara i rotunda.
Doncs ara és el moment, si vols, per acabar argumentant i demanant el vot a favor teu.
Molt bé, gràcies, Toni. Doncs mira, vull ser l'alcalde del canvi. És un clam per la majoria de veïns i veïnes. I nosaltres farem possible aquest canvi. Necessitem obrir una nova etapa. Després de 8 anys sense rumb, sense capacitat de gestió, amb unes polítiques errònies, necessitem recuperar el millor Ripollet. Un canvi per aconseguir que la ciutat funcioni, que sigui més segura, més cívica, més neta, ordenada i verda, un Ripollet que se senti orgullós de si mateix. Volem un Ripollet que sigui una millor ciutat per treballar i per viure, un Ripollet socialment just on ningú quedi enrere. No vull ser un alcalde de despatx. Vull sortir al carrer perquè és al carrer on passen coses. El 28 de mayo empieza en Ripollet una nueva etapa. Una etapa d'orgullo, d'il·lusió i d'oportunitats. Os pido esa oportunitat para ser el nuevo alcalde de Ripollet. El cambio puede ser una realidad en Ripollet y nosotros somos los únicos que podemos hacer este cambio posible. Muchas gracias.
Gràcies, Lluís Tirado, cap de llista del Partit dels Socialistes a Ripollet. En aquest espai, conegui els candidats. El dia 28 de maig les urnes decidiran. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, tant.